Som al suplement Som a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Cada setmana un monogràfic per aprofundir en un tema. Comencem.
Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Hola, em dic Jana, tinc 13 anys i jo vaig sentir ràbia quan ens van confinar perquè no podia socialitzar i per tranquil·litzar-me vaig pujar al terrat i vaig intentar fer videotrucades amb els amics i familiars.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Jana. Llegim el llibre Valor de cuidar. Tots portem una ferida primària que es va generar a la infantesa. Allò que ens va faltar ens fa especialment vulnerables. I no reconeixo per sanar-ho ajuda a perpetuar la violència. De la ràbia i l'esgotament a l'escola i amb la família, aguditzada per la pandèmia, en parlem avui amb...
Maria Àngeles Jové Pons, coach, doctora en dret, i Andrea Zambrano Calzado, advocada i coach, creadores de Educar es emocionar i autores de El valor de cuidar, i Lara Terrades, psicòloga i terapeuta infantil i familiar. Sentirem la gestió del No puc més en clau d'humor del Sergi Vives, pare de bessones, i acabarem el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Darrere de qualsevol violència sempre hi ha una necessitat amagada no satisfeta. Andrea Zambrano.
Doncs avui a l'oficiador aquesta gestió de la ràbia i de l'esgotament. Benvingudes Maria Àngeles, Andrea, Lara, benvingudes totes. Començarem amb la Maria Àngeles i amb l'Andrea. Llegim el llibre El valor de cuidar. Hem naturalitzat, normalitzat i en alguns casos aplaudit la violència invisible, també en relació als fills, amb actituds com jutjar, manipular, controlar, humiliar, ignorar, invalidar, menys tenir, desvaloritzar, comparar, opinar, sense ser convidat a envair, i la permissivitat, la ironia, el càstig, la passivitat, l'amenaça, l'aïllament, la burla i l'abús de poder. El problema és que no sabem connectar amb les nostres necessitats i tampoc amb les nostres emocions, perquè ens hem fet insensibles, no les legitimem, les jutgem, les neguem, les amaguem. Aquest és l'origen, dieu, de la violència, deshumanitzar les persones i despullar-les de les seves emocions i necessitats. Andrea, com podem identificar aquesta violència invisible, sobretot amb els fills, que parleu vosaltres en aquest llibre, El valor de cuidar?
Hola, bona tarda. Doncs el primer és saber que tenim necessitats i que la violència, el quilòmetre zero de la violència, neix precisament a no tenir-les en compte, no? Nosaltres ho associem al concepte de jerarquia, de quan les meves necessitats són més importants que les teves, no? En el paradigma aquest de guanyar-perdre, en el qual vivim moltes vegades sense adonar-nos. Llavors, hem de saber com, quan caiem aquí. Entre adults també es dona aquesta dinàmica, no? I no ens n'adonem perquè ho hem viscut des de la infància, no? Aquí també està l'origen de la violència, sempre diem o mantenim el llibre, que neix a la infància. Llavors, una forma de veure quan som especialment violents amb els nens, perquè això es dona, és comparant actituds que tenim amb els nens amb un adult. És a dir, tu castigaries a un adult? Tu li demanaries obediència a un adult? Tu controlaries, amenaçaries a un adult? Oi que en principi no? Doncs llavors aquí és quan ens podem veure quines violències invisibles estan presents, especialment amb els nens. Vale? Però aquestes violències existeixen en general, en la nostra realitat global, a moltes de les relacions que tenim, a tots els nivells.
Dieu, Maria Àngels i Andrea, l'abandonament físic o emocional signifiquen la mort. Tots estem vinculats, tot i que siguin mal vinculats, perquè és impossible la supervivència sense aferrament. Fins i tot el nen o nena que ha patit violència dels seus pares està aferrat a ells, no té alternativa. Són els seus pares i els necessita per sobreviure. I dieu que cal reconèixer la vulnerabilitat per educar i que la pregunta que ens hem de fer és: de nens, les nostres necessitats van ser escoltades, ignorades, negades, rebutjades? María Ángeles, aquesta es la pregunta, ¿no?
Exacto, porque en realidad el ser humano nace, o sea, una de las características de la naturaleza del ser humano es que nace vulnerable, y precisamente esa vulnerabilidad lo hace tremendamente o absolutamente dependiente. Y de ahí nace el vínculo que tiene que establecer con su figura de referencia, es decir, el apego. Esto significa que se apega o se malapega, y eso es una cuestión de supervivencia, no le queda otra. Es decir, los niños... incluso se apegan a su figura de referencia, hasta incluso si le maltrata, se la pega inseguro. O sea, es algo lamentable, es desgraciado, pero es así, porque es que no le queda otra. Por eso, en realidad, o sea, el niño viene aquí a recibir y el adulto es el que tiene que atender sus necesidades. Eso es lo que realmente diferencia a los niños a los adultos. Nosotros tenemos que cubrir sus necesidades y nosotros, de hecho, somos responsables de cuidar de nuestras necesidades y de atender de las necesidades de los niños. ¿Qué pasa? Que evidentemente es muy difícil atender al 100% las necesidades de los niños. Incluso nosotros, cuando fuimos niños, tampoco nuestros padres fueron capaces de atender al 100% nuestras necesidades. Y cuando digo necesidades, me estoy refiriendo evidentemente no solamente a las necesidades físicas, sino a las necesidades, sobre todo, que aquí son las más importantes, las necesidades emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces esas necesidades emocionales, o sea, somos... es nuestra herida, ¿no? No nos atendieron todas nuestras necesidades emocionales. Por eso pregunto, es esta pregunta, ¿no? Es realmente fuimos escuchados, fueron esas necesidades ignoradas, negadas, rechazadas. Bueno, pues en muchas ocasiones fue así. Y entonces tenemos esta herida. ¿Y qué pasa? Que muchas veces estamos sobrepasados como padres y cuando nuestros niños realmente nos demandan estas necesidades, pues estamos muchas veces sobrepasados, ¿no? Y entonces es muy difícil atender estas demandas, ¿no? O sea, los niños son muy demandantes, realmente es así, y entonces nos cuesta muchísimo, ¿no? Y es muy difícil, o quizá es muy fácil, o sea, todo lo contrario, pues gritar cuando te gritaron, humillar cuando te humillaron, o sea, es decir, caer otra vez en ese círculo de esas violencias, ¿no? Entonces, quizá es muy bueno repasar, ¿no? Ese apego, ¿no? Ese apego que tuviste con tus padres, curar esas heridas, el ser consciente de que se hizo lo que se pudo, lo que se supo, y de alguna manera sanar todo esto para estar en las condiciones y poder atender realmente pues esas necesidades que tus hijos pues tienen y que evidentemente pues tienes que atender. Para, es un poquito pues, sí, el ser consciente.
Per exemple, posem un exemple. La ràbia no expressada. Dieu, no s'esvaeix i busca formes de ser expressada a l'edat adulta. I la podem fins i tot projectar als fills. Però dieu, atenció, que la ràbia és un regal que ens porta una informació que hem d'escoltar. Com podem escoltar aquesta informació i, a més, entendre que és un regal, que això és com molt estrany, no? I com podem gestionar la ràbia, sobretot sense fer mal a ningú ni a nosaltres mateixos? Andrea.
És molt bona pregunta aquesta, sí, perquè normalment ens fa molta ràbia sentir ràbia. Ah, sí? No volem sentir ràbia, no? Llavors, la ràbia el que ens està dient és, escolta, hi ha una necessitat que tu tens que no està posada en valor. T'estàs sentint moltes vegades invaït o invaïda, no? La ràbia, totes les emocions ens diuen coses de les nostres necessitats, emocions i necessitats van lligades. Llavors, la ràbia ens està dient, t'estàs sentint invaïda o hi ha una necessitat teva que no està posada en valor. Llavors, quan tu pots escoltar, pots fer-te aquesta pregunta, ostres, quina necessitat estic tenint que m'estic sentint invaïda, no? M'estic sentint potser, bueno, pues això, no tenir en compte. La ràbia està dient, vale, escolta-la i posa límits. La ràbia està dient, és important que posis límits per posar en valor una cosa que per tu és important. Llavors, fixa't si és important reconèixer i adonar-te'n que sents ràbia, permetre't la ràbia i respondre de forma no violenta, que és a dir, això vol dir posar límits per posar en valor i de dir, mira, això sí i això no, no? Jo ara necessito aquest espai per mi. Això seria una bona forma de gestionar la ràbia.
Si no atenc les meves necessitats, no puc cuidar l'altre?
No, en realidad, si no hay primero un autocuidado, es difícil poder cuidar al otro. O sea, en realidad, ¿cómo voy a enseñar a cuidar de hecho, a mi hijo, para que poco a poco vaya cuidando sus necesidades? Porque, de hecho, eso es enseñar autonomía a mi hijo. O sea, como decía antes, yo soy responsable de cuidar de mis necesidades y yo lo que tengo que hacer es enseñar a que mi hijo poco a poco vaya cuidando de sus propias necesidades para que se convierta en un adulto responsable. Pero si yo no sé cuidar de mis necesidades, si yo no sé reconocer mis necesidades, ¿cómo voy yo a enseñar a mi hijo a que aprenda a identificar, a reconocer y luego a cuidar sus necesidades. Es una contradicción, es lo mismo que gestionar las emociones. Es decir, si yo no identifico, no legitimo, no cuido de mis emociones, ¿cómo voy yo a enseñar a gestionar y a cuidar las emociones de mi hijo? Es lo mismo. Entonces, lo primero es el autocuidado. Además, esto te lleva a no ser violento. Es decir, si yo no sé cuidar de mí mismo, no cuido de mis necesidades, tampoco voy a no ser violento ni conmigo, ni a no ser violento con mis hijos. O sea, es todo como un círculo vicioso y es necesario pasar por ahí para tener una relación respetuosa conmigo mismo y con los demás, y con mis hijos, evidentemente.
Avui a l'Ofici d'Educar, la gestió de la ràbia i l'esgotament en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
L'Ofici d'Educar, un programa per no perdre gairebé mai els papers quan fem de pares i mares. I si els perdem, saber-nos perdonar. A l'Educar ens eduquem també a nosaltres mateixos. Maria Àngeles Jové.
Avui parlant d'aquest llibre, El valor de cuidar, Maria Àngeles Jové Pons, Andrea Zambrano Calzado. En aquest llibre dieu, per exemple, que sovint ens costa veure els fills com són: valuosos, dependents, imperfectes, immadurs, vulnerables i meravellosos. Ja us he de dir que m'he fet un cartell a la paret de la meva habitació en el que cada vegada que hi ha un moment crític em llegeixo això que dieu en aquest llibre. Diu, i si deixen, dieu, i si deixen de ser qui són per complaure'ns, traeixen la seva llavor i abandonen el món emocional. Ells no es veuen perquè nosaltres tampoc els veiem. I aquest és el punt sec on comença la violència. No veure'ls com són és violència, i massa sovint penseu que no tenim en compte les seves necessitats, les necessitats dels infants. Andrea?
Sí, efectivament, perquè nosaltres mantenim que els fills són com llavors, no? Cada llavor és única i necessita cures diferents. Llavors, els nens necessiten ser tractats segons la seva naturalesa, no? Donar-los les cures que cada nen necessita. I això és una cosa que canviarà segons el nen, no? Llavors, la primera violència és tu no veure el teu fill tal i com és. Llavors, no sé quina era l'altra pregunta.
Sí, si no tenim en compte sovint les seves necessitats.
Clar, com no els coneixem, no sabem què necessiten i potser estem donant-los coses que nosaltres, som nosaltres els que necessitem, o potser també són coses que ens diuen de fora, no? Aquestes receptes que moltes vegades esperem els pares i les mares i que en realitat no deixen de ser respostes externes. Nosaltres sempre pensem que tant els pares com les mares som els que millor sabem què necessiten els nostres fills perquè som els que tenim el vincle i amb ells i els que millor els coneixem. Llavors, es tracta més d'escoltar el teu fill, de veure què hi ha més enllà, de saber quina llavor t'ha tocat i de saber donar les cures que cada nen necessita. Aquesta seria com la clau, no? Deixar buscar respostes fora i connectar i escoltar més el teu fill.
Dieu que dels fills ens incomoda la seva ira, l'enuig, l'agressivitat, els plors, les males respostes, perquè ens incomoda sostenir les seves emocions. Però la repressió dels seus impulsos implica la repressió de les seves necessitats, que és profundament violent, dieu, demostra falta d'amor, i així comença la violència del món. A veure, com hem de reaccionar davant l'agressivitat dels nostres fills, Maria Àngeles?
Sí, porque hay emociones que no son especialmente incómodas. Es decir, hay emociones que no nos importa acompañar a nuestros hijos, pero hay otras, y una de ellas es precisamente la rabia, ¿no? La ira, el enfado, que son especialmente incómodas. Entonces, ¿qué pasa? Que no sabemos acompañarla. ¿Y cómo hemos de hacerlo? Bueno, pues en realidad hemos de hacer lo primero conectando con nuestro hijo. Bueno, o mejor dicho, no juzgándola, porque cuando juzgamos esa ira, ese enfado, estamos poniéndonos obstáculos. Pues hemos de conectar y empatizar y luego redirigir la conducta. En lugar de empezar a sermonear, porque normalmente un niño que es pequeño no podemos conectar con ese cerebro, esa parte racional, porque todavía no la tiene construida, su cerebro todavía no está formado, y entonces es un empeño que queremos los adultos, pero que es infructuoso. O sea, lo que hemos de hacer es primero conectar con él y luego, empatizando, no quedarnos con ese mal comportamiento que etiquetamos como tal, pero normalmente simplemente es el síntoma, sino vamos a empatizar, ver esa necesidad insatisfecha, porque de hecho la emoción siempre es un síntoma de una emoción que no está siendo cubierta. A lo mejor simplemente, o sea, lo que el niño está manifestando con una conducta, una necesidad que está allí que no está siendo cubierta, a lo mejor es hambre, a lo mejor es sueño, a lo mejor es un disgusto porque ha perdido algo, ¿eh? Es decir, siempre es el síntoma, o sea, la emoción, en ese caso la rabia, es el síntoma de una necesidad que está siendo insatisfecha, no está siendo cubierta. Pero nos quedamos muchas veces con esa punta del iceberg, nos quedamos con ese comportamiento. No nos lo tomemos como algo personal, rasquemos un poquito, vayamos a ver qué es lo que pasa, dónde está esa necesidad, y entonces luego, evidentemente, intentemos, una vez hemos empatizado con él, redirigir la conducta. Però això ja és un segon pas.
I al llibre no... ens parleu de la metàfora de comunicar-nos com un xacal o com una girafa. Com és el llenguatge de la girafa?
El llenguatge de la girafa és el llenguatge del cor, perquè la girafa és el mamífer que té el cor més gran per bombejar tota la sang que ha de bombejar per arribar al cervell, i a més és un animal que té molta perspectiva, i això que tampoc té enemics naturals. Llavors, el llenguatge de la girafa és el llenguatge del cor, el que té en compte necessitats i emocions. En canvi, el xacal és un llenguatge del judici, és la lluita de poder, del guanyar, perdre, de les exigències, de les amenaces. Llavors, quan parlem girafa, el que fem és empatitzar, és veure més enllà de la conducta i poder veure quina necessitat hi ha darrere, no? I té a veure amb el paradigma, el guanyar-guanyar. Aquí hi ha espai per tothom. Les meves necessitats i les teves són igual d'importants i buscarem solucions que posin en valor amb dues necessitats.
Avui a l'Ofici d'Educar aprenem a gestionar la ràbia i l'esgotament en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Si m'equivoco, no t'enfadaràs, oi?
Cuidar és un acte revolucionari. Andrea Zambrano.
I ens dieu al llibre El valor de cuidar. L'antídot per la violència se sembra en la infància i s'anomena empatia, connexió i validació. Si l'origen de la violència és no tenir en compte les necessitats dels altres i les cures es defineixen per ocupar-se d'aquestes, deduïm que cuidar és l'oposat a la violència i les necessitats són la porta oberta a l'escolta i la cura. Proposeu un canvi de paradigma basat en les cures. En què consisteix, Maria Àngeles?
Pues como decía antes Andrea, sería este cambio de paradigma, es el ganar-ganar, es el cuidado de la relación, es el dejar la violencia e ir a los cuidados, porque el cuidado, la empatía, es el antídoto de la violencia. O sea, ese sería, digamos, básicamente este cambio de paradigma.
Y Dieuca, digas.
Sí. No, es el que quizá a veces pensamos que se trata de... Bueno, es que también hay una idea bastante equivocada entre las relaciones paterno-filiales, de que es verdad que hay una jerarquía, porque nosotros evidentemente tenemos un recorrido, somos los padres, tenemos un camino, tenemos una experiencia, tenemos una responsabilidad y en ese sentido hay una jerarquía, pero a nivel de dignidad y de respeto hay una horizontalidad. Es decir, yo creo que este libro es un viaje otra vez al respeto. Es decir, en las relaciones entre padres e hijos puede haber este respeto, y las necesidades de todos son necesidades universales, y son las necesidades de nuestros hijos no son necesidades pequeñas, o sea, son iguales que las nuestras. Y en este sentido, pues sí que hay horizontalidad. O sea, que yo creo que es una vuelta otra vez a este camino, y eso no se entiende, y con eso no queremos decir que haya que haber o sea, no somos colegas, ¿no? Pero bueno, que se conviven esa jerarquía y esa horizontalidad.
I dieu sobretot que per acabar amb la violència del món hem de revaloritzar, respectar i fer costat a la maternitat, i atenció perquè dieu que les cures estan molt desvaloritzades, no? I per tant això caldria fer un canvi. Andrea?
Sí, efectivament, potser aquest és un missatge bastant innovador del llibre, però pensem que les mares tenen una funció social molt important que no es reconeix, i que la mare és el primer vincle, no?, de la vida d'una persona. Llavors, aquests primers vincles formen la manera que tenim d'estimar i de relacionar-nos d'edat adulta. Llavors, hem de com posar en valor i dotar de recursos la maternitat, perquè si les mares poden ser mares com els nens necessiten o com elles volen, també, aquesta funció té un impacte directe amb la forma de relacionar-nos a nivell social i global.
Proposeu també al vostre llibre educar sobretot des de la presència, perquè quan no estem presents fem els fills invisibles i deixen d'estimar-se i valorar-se. A veure, Maria Àngeles, què proposa i com ens hi pot ajudar el vostre mètode, el mètode AIOU?
Sí, el mètode AIOU és per construir relació. Entonces, lo que hacemos con nosotros es, en cada una de estas vocales, trabajar diferentes herramientas. Y todas estas herramientas que trabajamos funcionan gracias a la presencia. Con la presencia, que es una manera de enfocarse en el aquí y en el ahora de una manera amable, sin juicio, aceptando lo que está ocurriendo mientras ocurre, sin pelearnos con la realidad, se consigue muchísima paciencia, porque realmente es lo que se necesita cuando estás con un niño, y es lo que permite que el niño se muestre y pueda desarrollarse y formarse y construirse como quien es. Y sin presencia no ocurre nada, en realidad. Y es lo que permite que realmente podamos tomar las decisiones más de una manera más acertada. Porque ser padre, yo creo que se resume realmente, o ser madre, se resume realmente estando presente. Nuestros hijos no necesitan unos padres perfectos, pero sí necesitan unos padres conscientes y presentes.
Si voleu investigar més sobre vosaltres mateixos, mateixes, sobre els vostres fills, busqueu aquest llibre, El valor de cuidar, desterrar les violències invisibles de la infància. Un llibre que remou sanament, cou perquè segurament cura. Gràcies, Maria Àngeles Jové Pons. Gràcies, Andrea Zambrano Calzado, per ser avui a l'Ofici d'Educar. Una forta abraçada.
Adéu, moltes gràcies.
Gràcies.
Vull aprendre a ser amo de les meves emocions.
Les ferides de la nostra infància tornen a sagnar quan criem els nostres propis fills. Maria Àngeles Jové.
Avui a l'Ofici d'Educar, la gestió de la ràbia i l'esgotament. L'Abril ens explica quan sent ràbia.
Soc l'Abril, tinc 11 anys i a mi em fa ràbia quan algú em fa mal expressament, no físicament sinó verbalment, i a mi em costa molt expressar-me i llavors m'ho guardo per mi mateixa i algun dia exploto i ho trec tot.
Sentim també què ens rabia la Júlia.
Jo som la Júlia, tenc 14 anys i he sentit ràbia quan a vegades intentes parlar amb una persona però no te deixes explicar-te ni donar el teu punt de vista perquè està super tancada. I quan me passa això, parlo amb la meva cosina perquè m'ajuda moltíssim.
Gràcies a la cosina que l'ajuda moltíssim. Avui a l'Ofici d'Educar, aquesta gestió de la ràbia i de l'esgotament que s'ha aguditzat en pandèmia. N'hem parlat amb la Maria Àngeles Jové Pons, l'Andrea Zambrano Calzado, autores del llibre El valor de cuidar, i ara en parlem també amb la Lara Terrades, psicòloga i terapeuta infantil i familiar. Dius, Lara, que has vist moltes famílies estressades i esgotades per l'augment de violències invisibles. Dius que és violència invisible, la pressió sobre la població més vulnerable i sobre les famílies per gestionar tota la informació de la pandèmia i sostenir treball i criança. Infantilitzar la població, renyar-la, dius, també és violència invisible. També diu la Lara que ho és comentar i jutjar què fa el veí amb la seva vida sanitària. Ho són les mesures restrictives de la pandèmia que han limitat l'exploració i la relació social dels infants i no afavoreixen un desenvolupament psicoemocional sa. I també ho és, dius, empantallar els alumnes i pressuposar que s'autoinstruiran i gestionaran sols amb cada nou confinament. Déu-n'hi-do, Lara, i per tot això, tu proposes una revisió de les polítiques que s'estan aplicant. Què és el que seria més urgent, Lara?
Bon dia. El primer dir, el concepte de violència invisible que ja han comentat les companyes, no? Que és com donar per fet que hi ha certes accions que podem entomar a la nostra vida que ens estan afectant, sobretot a les criatures que no tenen el sistema nerviós preparat per respondre, i és invisible en el sentit de que donem per fet que allò està bé, ho normalitzem. No? Llavors, per això jo he fet tota aquesta llista aquí com més de denúncia, perquè normalitzar, per exemple, no? que siguem una població infantilitzada, que quan no fem alguna cosa, mascareta, gel, etc., hi hagi algú, no? doncs, que ens estigui renyant o coses així. En lloc, per mi, un antídot, no? anant a la pregunta que m'estàs fent, un antídot seria com ens podem responsabilitzar. És a dir, que no hi hagi un agent extern, digue-li policia, digue-li seguretat, el que sigui, que t'hagi de dir com van les coses. Quan això està passant, per mi està posant molt de manifest el paradigma del xacal, és a dir, que deien les companyes, no? Que hi ha algú a fora que t'està jutjant, que t'està dient per qui vas bé, per qui no vas bé. Això no ens ajuda a créixer emocionalment. I seguint la teva pregunta, per anar a lo concret, no? Per mi un altre aspecte que ajudaria molt en el tema de política, psicologia, és ajuts econòmics a les famílies, sobretot, no? Mares, que jo he vist moltíssimes mares estressadíssimes, amb el tema d'aquesta conciliació entre mil cometes, d'estar a casa fent teletreball alhora que els fills i filles estan confinats i confinades. Això torna a ser una violència invisible. Assumim que moltes vegades és la dona de la família que ha de sostenir tot això a costa de què? D'ella mateixa, no? I un altre aspecte molt important per mi, que també va molt en la línia del llibre que hem estat comentant, el tema de l'alfabetisme emocional. És a dir, poder conèixer les necessitats, tal com deien les companyes. Una necessitat pot ser que una criatura estigui a casa i sigui acompanyada amb els deures que li estan posant per l'ordinador, perquè no hi ha ningú que l'està acompanyant, no sap si ho està fent bé, de sobte s'ha d'autoinstruir. O sigui, conèixer què necessita una criatura, i per mi això és algo que, lligant psicologia i política, que estaria molt bé que pogués venir des dels governs. No? Jo de vegades penso, seria fantàstic, no?, que mares i pares tinguessin cursos gratuïts d'informació, de com acompanyar una criatura. Clar, això és un canvi de paradigma total, perquè això, que és una llavor que jo estic dient, és invertir, és posar temps, energia i diners en una societat que posaria enmig les cures i no la producció.
Bueno, la revolució de les cures, que ens deien el llibre El valor de cuidar. Dius, Lara, que les violències invisibles estructurals conviden a les violències invisibles familiars. De l'experiència a la consulta n'has extret tu 10 violències invisibles. Algunes les hem dit. Por del contacte, cara semitapada, culpa d'emmalaltir, discriminar i estigmatitzar, una conciliació impossible, joves empantallats, estrès per sobrecàrrega, la incertesa, la pèrdua de les rutines i nens i joves tancats. Amb quins problemes concrets et trobes tu a la consulta d'infants i de joves? Problemes que moltes vegades acaben sent problemes també familiars, no? Què et trobes?
Exacte. La primera cosa és molta demanda. Ha augmentat moltíssim la demanda, i no només parlo de la meva feina, sinó d'altres companyes, que diverses estem en llista d'espera. Hi ha un augment important, i l'altre dia ho llegia, no?, que no sé quin tant per cent havia augmentat. Doncs perquè aquesta situació de tota aquesta llista que acabes de dir i altres coses, i viure sota un ambient de por, detona traumes que ja tenim a dintre. Llavors, clar, les criatures, si ens veuen a nosaltres espantades, estressades, fan de mirall d'això i els hi afecta, no? Llavors jo m'he trobat temes com, per exemple, moltes pors nocturnes. Que quan una criatura té pors nocturnes vol dir que durant el dia li estan passant coses que no pot processar, i a la nit que tot es para, surt el que estava tapat, no? Molts temes d'ira, irritabilitat, tristesa, apatia, que això, si es manté el temps, doncs pot anar a trastorns, no? O sigui, s'ha d'acompanyar molt bé en el present, i les companyes ho explicaven. Amb adolescència, per exemple, algo molt preocupant també, el tema dels suïcidis, que ho he de dir, no?, perquè ha passat i segueix passant, temes de trastorn de conducta alimentària, sobretot noies, i temes d'autolesió, molt malestar. I ara el que ens estem trobant, ahir, per exemple, justament tenia un adolescent i em deia, doncs, que millor anar amb mascareta, no? Ja he vist alguns reportatges, no?, que diuen que no m'agrada la meva cara, o sigui, com per exemple aquesta mesura de la mascareta va a incidir sobre algo que ja estava passant, perquè no és que la mascareta en si provoqui res, sinó que ja hi ha baixa autoestima, vergonya en l'adolescència, i una mesura com aquesta doncs no ajuda, no? I després a les famílies m'he trobat molt sentiment de culpabilitat. Sobretot al principi em deien, com li explico a la meva filla que estic aquí treballant i que ella està jugant a l'altre costat, m'està veient a través de la finestra, em va fent copets amb la mà i no li puc dir si ara vinc a jugar, no? Perquè això una criatura no ho entén. Molt d'estrès i molta sobrecàrrega. Llavors, jo crec que això, tot aquest còctel, el que amaga darrere és una manca de comprensió precisament de les necessitats que té un infant i una família. I aquí tornem al tema, això és violència invisible.
Pautes pràctiques, Lara, que poden ajudar les famílies en el dia a dia, en pandèmia, per gestionar, doncs, avui hem centrat en la ira, en la frustració, en l'esgotament, no?, dels nostres fills i filles. Mm-hmm. Per exemple, tu parles molt dels límits, de la necessitat de posar límits. Mm-hmm. Però des d'on?
Clar, això és bàsic. Jo crec que aquest és el tema del canvi de paradigma educacional, no? Perquè fins ara els límits han estat posats des d'aquest lloc del xacal. O sigui, jo et jutjo, et dic que això que estàs fent no està bé i si no em fas cas potser t'humilio, en el sentit que et dic, va, això és una tonteria, això és una humiliació, no? Llavors, per canviar el paradigma, primer ens hem de mirar a nosaltres, a dintre, què ens està passant amb els límits. Perquè treballant amb famílies ho veig molt, no? L'altre dia un pare em deia, és que jo si pogués no posaria límits, no? I clar, això del que parla és d'una distorsió profunda del concepte de límit, perquè un límit és necessari, i per una criatura encara més, perquè no sap on acaba ella i comença la resta. Però clar, si els límits que posem els posem a costa, d'alguna manera, de sotmetre l'infant i no deixar que expressi allò que necessita, vaig a posar un exemple concret. Quan un infant té una pataleta, s'enfada, no? Podem dir-li, no, això que estàs fent no està bé, no? I tornem a aquella imatge de posar un tap en un volcà, que després això sortirà per una altra banda. O li podem dir, vale, està bé que t'enfadis, que cridis, però a mi no em peguis, a tu no et facis mal, no trenquis res, i deixa anar tota la ràbia. I mira, si vols em pots empenyar les mans, si vols pots picar aquest coixí. O sigui, posar límits sempre tenint present què hi ha darrere d'aquella expressió, no? Doncs si jo estic enfadada, no voldré que ningú em digui cap sermó en aquell moment, voldré expressar-ho i sobretot incloure una part que tenim molt negada, que jo penso que en aquest nou paradigma està tornant per fi, no?, i per sort, que és el cos. O sigui, un infant enfadat no pot seure a la cadira de pensar, perquè el que necessita és expressar i moure's.
Trencarà la cadira de pensar.
Pues mira.
El que ha de fer és trencar la cadira de pensar.
Això seria el millor que podria passar amb la cadira.
Avui la gestió de la ràbia i l'esgotament, sobretot en pandèmia, a l'ofici d'educa.
Estima'm quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
Hi ha agressivitat per part de les criatures que s'enfaden, que es frustren, i també per part dels adults quan criem, i també en altres àmbits, però que sovint reprimim. No ens ho permetem, no està bé, no?, treure la ràbia, però és allà, no?, i es pot fins i tot somatitzar, i segurament tot això s'ha agreujat amb la pandèmia, no? Hi ha com una mena d'agressivitat silenciosa que va resistint, però diríem que el volcà tapat és allà, que deies abans, no? Com en podem prendre consciència i reconduir-la? I aquesta part que ens deies del cos, no? És a dir, jo què faig amb la meva ràbia quan sento que està allà a les portes? Perquè estic superat, desbordat, abans ens ho explicaven, no? Desbordat, superat, i la criatura m'està fent una demanda de la seva necessitat i jo no estic ni atenent les meves pròpies necessitats.
Exacte, aquí plou sobre mullat, diguéssim. O sigui, aquí tenim diverses capes per resoldre, no?
Segur que més d'un que ens escolta s'hi ha trobat.
Home, i tant, i tant. I més en aquests temps, no? Perquè jo penso que les famílies han estat tan collades i tan posades al límit que és normal que surti tota aquesta agressivitat. Perquè l'agressivitat no és res més que un reflex d'un dolor que no hem atès, no? Llavors, dos maneres d'intervenir en això o de reaccionar. La primera seria, en el moment, si jo tinc la criatura allà davant i m'està fent una demanda que jo no puc sostenir i jo veig que vaig explotar, Doncs primer, això m'ho deia l'altre dia un pare, no? És que quan el meu fill plora al cotxe tinc ganes de... li foto cops de puny al sostre del cotxe, i li deia, bueno, està molt bé que tu descarreguis per poder atendre, però fixa't que quan tu dones cops de puny potser ell s'espanta. Què podries fer que fos més silenciós?
I més conduint, per favor.
Bueno, ell anava darrere, eh? No conduïa, anava darrere. O sigui, poder descarregar el que ens passa a nosaltres, ser honestos i honestes. Si tinc ràbia, estic enfadada, no et podré acompanyar amb amor, t'acompanyaré amb el meu malestar. Llavors, poder descarregar, tenir coses a casa que ens ajudin. Per exemple, bueno, jo tinc un sac de boxa a casa i a la consulta, que això és com la màxima expressió de que hi ha un lloc a casa on tu pots descarregar això. Si no, pots agafar un tros de fang, el tires a terra, pots apretar una tovallola mullada, pots trencar diaris, o sigui, donar sortida. Perquè tot allò que guardem a dintre, com deies, somatitzem o li posem a sobre de qui menys s'ho mereix, que normalment és la infància, perquè com que un infant no ens fa por la seva reacció, un adult sí, que si tu li dius alguna cosa que no li agrada, doncs t'esperes que t'ho retorni, no? Però un infant no. Llavors, molt important que nosaltres com a persones adultes ens responsabilitzem d'aquesta emoció, perquè si no ho fem, acaba anant a sobre de persones petites que no saben gestionar-la, i aquí tornem al paradigma antic, que és jo sóc més gran que tu, sóc més forta que tu, per tant, amb la meva resposta jo t'esclafo, i aquí el que estem fent és que aquestes criatures, quan creixin, faran el mateix amb qui tinguin a sota, o les esclafaran o se sotmetran, no? Que són les dues opcions.
Proposa'ns un exercici pràctic, alguna cosa que en aquests moments... I ara quan deies això de treure la ràbia, perdona, però sí. Una cosa molt tonta però molt pràctica. Saps sí. Les carxofes quan les has de fer al forn,
ah,
que
sí,
piques fort? Això és una manera de treure la ràbia i no fas mal a ningú, i a sobre arregles la carxofa.
I a sobre és pràctic, totalment.
Sí, sí.
M'agrada molt
bé,
aquest exemple.
En aquesta línia, no?
En aquesta línia, igual que pots agafar l'escombra i escombrar com si no hi hagués mañana, yeah. No? O sigui, pots posar en les teves activitats quotidianes tota aquesta energia legitimant que estàs traient això. Fins i tot pots posar-te una cançó i cantar, música de tambors, jo què sé, per exemple, una cosa que va molt bé també, estant sola, no? Millor que no hi siguin les criatures, és si has tingut un mal dia, t'has enfadat amb algú, doncs visualitza que tens aquella persona davant i amb els braços vas fent com el gest d'empenya i li vas dient tot allò que t'has callat. I això el que fa és alliberar el nostre estómac.
Si algú entra, et prendrà no. Per una boja, ja sola, empenyent fantasma. Però bé, que això que no et vegi ningú, està bé.
Exacte. Clar, quan no et veu ningú no entra al judici, i llavors aquí estem treballant amb allò inconscient que t'has empassat i que més val treure-ho, perquè si no sí que s'ho empassarà un altre, no?
Diríem que aquests exercicis serien per les famílies, però també hi ha un col·lectiu que ho està passant malament, que ho ha passat malament, que han tingut malestar, esgotament i molta pressió, han viscut una sisena onada terrible, que són el col·lectiu de docents. Pautes pels docents per gestionar la ràbia, l'esgotament, el no puc més, el ja n'hi ha prou?
Doncs el mateix, posar cos. Perquè en el nostre cos s'inscriu físicament la veu del trauma, és a dir, tot allò que no podem processar queda guardat en el cos. Llavors apretem, apretem mandíbules, apretem estómac, diafragma, no? Són punts molt claus. Llavors, quan obrim, quan expressem, quan diem que no... També l'esport va molt bé, però jo penso que s'ha de saber fer servir, no? Perquè tu pots córrer 10 quilòmetres cada dia, però arribar a l'aula i tenir la mateixa ràbia. Llavors, mentre corres, per exemple, doncs anar posant en aquelles petjades que estàs fent internament a la teva consciència allò que t'ha molestat, aquella impotència que has sentit, tota aquesta sobreadaptació que has hagut de fer com a mestre, no? Jo crec que el col·lectiu de mestres ara, si tot això va a la baixa, que esperem que sí, han de recuperar molt. O sigui, s'han de rehabilitar emocionalment, jo crec, eh? I posar-hi cos, deixar anar, compartir, parlar amb altres. Un aspecte que és un factor de protecció pel trauma és poder-te reunir amb persones que han viscut el mateix i fer xarxa i entre totes anar expressant com ens hem sentit. Perquè jo penso que el col·lectiu de mestres ha estat molt abocat a solucionar, a respondre a demandes quasi impensables de respondre, coses que m'han explicat, Però clar, on està la seva cura emocional, no? Llavors, poder fer grups de suport, xarxa, no focalitzar-se tant en el que han de fer, sinó en com estan per dintre. I això ja rebaixa molt el nivell d'estrès.
Però a més, ells han de lidiar en el dia a dia amb infants que poden estar enrabiats, frustrats i farts.
Exacte. Clar, i a més, a part d'això, la pluritasca que se li ha demanat al mestre, no? Que de sobte semblava un infermer, una infermera o un policia. Clar, i tots aquests infants, o sigui, jo crec que els mestres necessiten suport psicològic, emocional. Bueno, jo ja m'estic imaginant idees, no? Jo els posaria tots en grup i faria dinàmiques corporals per descarregar tot aquest dolor, perquè també, mentre aquests 2 anys, jo crec que el col·lectiu de mestres, que té en general com un esperit molt vocacional, ha estat en una actitud com molt de superació, no? I ara ens demanen això i ho fem, no? Però clar, tornem a lo d'abans, a costa de què? D'aguantar, reprimir, perquè tota aquesta situació no és saludable, diguéssim. Llavors, ara tot això hauria d'anar sortint. Per què? Per a l'hora de poder atendre aquestes criatures que venen amb tota aquesta càrrega també, poder estar el més buit i més neutre possible.
Lara, som gairebé al final. Amb què t'agradaria acabar? Missatge per acabar.
Doncs mira, m'agradaria acabar amb el missatge de que ara que tot això està baixant, sortirà molt de malestar, i de fet ja està sortint, no? I que siguem molt pacients, i les persones que siguem molt compassives amb tot allò que ens vagi passant, perquè de sobte estarem irritables, tristes, o ja està passant, doncs potser no ho entendrem, però és normal que surtin aquestes emocions, perquè durant aquests 2 anys ha sigut molt dur sostenir tot això.
Doncs avui n'hem parlat, d'aquesta gestió de la ràbia i de l'esgotament. Ho hem fet amb la Maria Àngeles Jové Pons i amb l'Andrea Zambrano Calzado, amb aquest llibre que us recomanem, El valor de cuidar, que planteja aquesta revolució de les cures per desterrar les violències invisibles en la infància. I ho hem fet també amb la Lara Terrades, psicòloga i terapeuta infantil i familiar. Lara, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educar, i una forta abraçada, i que realment això s'estigui acabant ja.
I tant que sí.
Perquè és necessari. Moltes gràcies.
Gràcies, un plaer.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Assegureu-me, jureu-me, prometeu-me que quan heu estat comprant en un supermercat i heu vist una criatura muntant un pollastre als seus pares amb una rabieta d'aquelles de 3 parells de nassos, heu pensat: ai, aquests pares, com ho permeten, això? Quina poca traç. Sí, eh? Doncs nyam, 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 amb patates, amb patates. Quin rondinaire petit dictador. Perquè, a veure, jo no és que creies que quan tingués les meves bessones aniríem pel carrer saltant i cantant rotllo Sonrises i Làgrimes. Però tampoc que la banda sonora habitual seria més propera a un concert de Black Sabbath, no fotem. Jo no porto bé les rabietes i la frustració de les nenes. No ho porto bé, què voleu que us digui? Que la teoria la sé, eh? Acompanyar la criatura en aquest tràngol, deixar que es desfogui, mantenir la calma, però clar, posar-ho a la pràctica és més complicat. Jo he viscut totes les rabietes agudes i per haver al tanto. Per cert, recordo que les meves rabietes són al quadrat, que tinc bessones.
Ai, pobre!
La rabieta per anar al lavabo, només aixecar-se del llit i anar a fer el pipi perquè la germaneta t'ha avançat com Schumacher per l'esquerra. La rabieta perquè avui volia portar la roba, que és a la rentadora i està bruta. Ah, que ja està neta. Doncs la rabieta perquè justament no vol portar aquella roba. La rabieta perquè no volem sortir de casa. Ah, no, la rabieta perquè volem sortir de casa. No, volem anar al parc. Sí, però amb bici. No, amb cotxe. La rabieta perquè volem anar amb braços. No, deixa'm. La rabieta del no em mou. La rabieta del sí que em mou. La feina és agafar la criatura que sembla Usain Bolt corrent als 100 metres llisos. Ara, el millor de tot plegat, el més gratificant de totes aquestes rabietes, és quan hi ha tot un públic al voltant, mirant i fins i tot opinant al respecte. Ai, pobreta, què li heu fet? Però agafa-la, noi, agafa-la. No, deixa-la, que vol estar tranquil·la, que no ho veus? El que té és gana, pobra filla. Va, mira, nena, que et compro un donut. Hola? Hola, persona desconeguda. Ens pot deixar a les meves filles, a mi i al nostre espectacle en pau? Gràcies. Sabeu com em sento gestionant les rabietes de les meves filles? Com aquells policies que diuen a la gent: marxin, dispersin-se, aquí no hi ha res a veure. Tot mentre intenten tapar un incendi d'un edifici de 15 plantes. I com l'incendi, el més curiós és que el causant ha estat un curtcircuit absurd que no t'imaginaves que acabés així. Tal qual.
L'ofici d'educar. Paraula de gat. Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Llibres per somiar.
I avui el llibre per somiar que tenim és La casa de la iaia, la meravellosa i horripilant casa de la iaia, de Meritxell Martí, amb il·lustracions de Xavier Salomó. Jaume Centelles, què ens has portat avui?
Una joia. La meravellosa i horripilant casa de la iaia és un llibre preciós, il·lustrat pel Xavier i la seva companya, la Meritxell, que és un llibre bonic, bonic de debò. És un llibre d'aquells que diem que podríem tenir-lo a casa i a les escoles. A les escoles normalment no comprem llibres d'aquells de pop-ups que diuen de pestanyetes, perquè duran lo que duran, com deia la cançó, un caramelo en la puerta de l'escuela, no duran res. Però aquest sí que és un llibre de pestanyes que està ben parit perquè les pestanyes són resistents, són fortes, són més que pestanyes, són solapes que s'aixequen, que pugen i baixen, i és la història és molt xula. És la història d'un nen que arriba, que un cop al mes va a casa de l'àvia, de la seva iaia, i veiem a la primera pàgina com arriba el nen amb la seva bicicleta, pim-pam. La casa de la iaia és un casalot així, tot i que està pintat de color rosa, ja veiem que hi ha elements estranys, per exemple, un fum així com de color verd que s'escapa per la xemeneia, un corb, un gat, un pou, una aranya, tot una mica sinistre, i ell entra, troba una nota que li diu, passa, passa, tens el berenar a la cuina, ara tinc feina, i ho signa la iaia. I aleshores vas passant pàgines i pots anar aixecant les solapes, les pestanyetes, i anar veient. Són pàgines molt grans, amb molt acolorides, amb mil detalls, i és com un recorregut que fa el nen per tota la casa de l'àvia, fins que al final, cap a les últimes planes, troba i sap on està i què està fent. Bàsicament veiem la cuina, el bany, l'escala, algunes pàgines són memorables, per exemple, hi ha una que es veu com una mena de trapa, de trampa, ell l'aixeca i pam, primer es veu des de dalt i després des de dintre del soterrani. I la que a mi més m'agrada és quan arriba a la biblioteca de la casa. Buah, aquesta és formidable. Molt xulo. Té unes il·lustracions així molt, molt acolorides, molt bonic, i al final descobrirem què està fent l'àvia, perquè en realitat l'àvia, ja ho heu vist a la fotografia, és un personatge com aquests dies n'hem vist molts pels carrers disfressats d'aquestes dones sàvies, d'aquestes bruixes, i sabrem per què va el nen un cop al mes a casa de l'àvia, què fan ella i el seu net. Molt xulo. La veritat és que un llibre per llegir-lo, per mirar-lo, per trobar mil i un detalls i sobretot per parlar de la por, que la por és un tema que necessitem explicar-los als nens i fer-los patir una miqueta perquè es puguin sentir vacunats contra aquesta emoció, la més potent de totes les que tenim. Gran llibre, La Maroja i Horrible en cas de l'E, és un llibre que crec que és molt recomanable. A partir de cicle inicial o fins i tot més petitets, si se'ls llegeix amb ells acompanyats, ho passareu superbé amb aquesta història.
I d'aquí és que fem la pregunta, Jaume, que és...
Una pregunta molt senzilleta, va, farem una pregunta molt senzilleta. Que ens expliquin, sense vergonya, la seva por més horripilant, que tots tenim algunes pors inconfessables i altres que es poden explicar. Però segur que hi ha alguna por que dius, hòstia, amb això no puc, amb això és superior a mi. Em fa molta por. De vegades són animals, de vegades són situacions, de vegades són persones, en fi, pors.
La teva més horripilant?
Tinc moltes. Jo, malauradament, faria una llista com la de la compra amb les meves pors. Però podria dir-ne, sobretot, les serps, no puc amb elles, i també les altures. Això, el vertigen, em supera.
Doncs, sí. Quina és la vostra por més horripilant? Respostes a l'ofici d'educar @ccma.cat. Respostes fins diumenge. I ja tenim la guanyadora de la darrera edició, que és la Maria José, que s'emporta aquest llibre, Bèsties, Poemes i altres bitxos.
Hombre.
Jaume Centelles, una forta abraçada.
I bon carnaval per tothom.
Igualment.
Espero que ho estigueu passant bé.
Molt.
Mama, fem ioga?
I la setmana vinent, a l'ofici d'educar el projecte Bruixes de l'Institut Can Urià, que us deixem amb ginestar, ulls d'avellana, sigueu lúdics, positius i alegres. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silluer i fins la setmana vinent. Roger, bon programa i fins la setmana vinent.
Una abraçada, Elisabet, gràcies.
Queda't els riures del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida, sols pensaré que l'amor era cert i els teus ulls d'avellana de vidre.
Queda't la brisa i el mar que tant en tenies i aquesta passió per fer-me-la viure. Jo em quedo les flors, el vi i els somriures. Aquells dies i en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida, sols pensaré que l'amor era cert i els teus ulls d'avellana de vidre.
Costes.
Els teus ulls d'avellana de vidre.